Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat d'aquest dilluns. Francesc Homs ha defensat la legalitat del 9-N davant del Tribunal Suprem després de gairebé dues hores de declaració aquest matí i ha assegurat que tornaria a organitzar aquesta consulta participativa. Després de la compareixença, l'exconseller i actual diputat de l'antiga Convergència al Congrés ha dit que té la impressió que la sentència ja està dictada i que el procés contra ell és més polític que judicial. Ha estat acompanyat per diferents consellers i exconsellers i també per l'expresident Artur Mas. Canviem de qüestió. Ha estat detingut un sospitós per les bombes d'aquest cap de setmana a Nova York i Nova Jersey, als Estats Units, que han reviscut l'amenaça i l'alarma pel terrorisme. Concretament, la policia ha detingut un ciutadà nord-americà de 28 anys, d'origen afganès, per aquesta presumpta relació amb les bombes del cap de setmana. Es diu Ahmad Khan Rahami, de qui aquest matí s'han difós algunes imatges. La detenció ha tingut lloc a Leiden, a Nova Jersey, a 15 quilòmetres d'Elizabeth, on aquesta matinada hi ha hagut una altra explosió. Durant la detenció hi ha hagut un intercanvi de trets. Hi ha encara més notícies de l'actualitat d'aquest dia. Carles Puigdemont i Ximo Puig han escenificat a València un front comú pel corredor del Mediterrani. Els presidents de la Generalitat Valenciana i de Catalunya han parlat de la importància que el govern espanyol es posi les piles i treballi per un projecte que beneficia tot el territori i fins i tot tota la península. Parlem d'un incendi també avui a Collserola, a Barcelona, que ha cremat 18 hectàrees de matoll i bosc. El 112 ha rebut 300 trucades pel foc que s'ha declarat aquest migdia a la carretera alta de les Roquetes. Fins aquí l'actualitat. Ara ens quedem avui a la veu de Càritas a Ràdio Estel. Seguiu en sintonia amb nosaltres.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. A la Fundació Sarcoevitae portem 25 anys cuidant persones, posant tota la nostra passió per enriquir l'ànima de la institució i la feina de les nostres residències per a la gent gran. Som l'ànima social d'una companyia que mira sempre per la qualitat de vida dels nostres grans. Informa't dels nostres premis 25è aniversari, dirigits a estudiants, institucions, mitjans i residències. Descobreix-nos a sarcoevitae.es. Fundació Sarcoevitae, 25 anys cuidant persones.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
En tres temps es divideix la vida. En present, passat i futur. D'aquests, el present és brevíssim. El futur, dubtós. I el passat, cert.
Lucio Aneo Seneca, filòsof llatí. La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit novament, amics i amigues. Avui s'ha inaugurat el curs al Seminari Conciliar de Barcelona amb una eucaristia que ha presidit aquesta tarda l'arcabisbe Joan Josep Omella i que ha estat concelebrada pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. És bo pensar en els seminaristes perquè els futurs preveres podran fer molt a favor de la caritat. Ens deia fa uns mesos l'anterior director de Càritas Diocesana de Barcelona que les primeres persones a les quals Càritas ha d'agrair la seva feina és als mossens, als rectors de les parròquies. Ens deia Jordi Ruglà que sense ells i sense el seu compromís caritatiu, la feina de voluntaris i professionals a peu d'obra a les parròquies seria inútil. Per tant, preguem pels seminaristes i pensem en ells, perquè en poden fer molt també per Càritas. Avui parlarem de manera monogràfica de la Comissió de Migracions de Càritas Catalunya. Tindrem una primera conversa amb Lluís Puigdemont i Mònica Caldes, que ens parlaran del projecte TESI, Taula d'Entitats de Suport a Immigrants, i després tindrem com a testimoni el de la mateixa Mònica Caldes, com a cap del programa d'immigració de Càritas Diocesana de Girona i amb la seva nova denominació. Tot plegat ho farem amb l'ajuda de l'Eix Cavarroques, que ens acompanyarà avui bona part del programa des de Girona. Abans, com sempre, tindrem el missatge. Avui el missatge ens el traslladarà, en nom del bisbe de Vic, Romà Casanova, la directora de Càritas Diocesana de Vic, la germana d'Oració Pujades. Això, les notícies i l'agenda, i una mica més, és el que us proposem que compartiu amb nosaltres fins a les 9, amb el Toni Huguet i la resta de l'equip, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El missatge de la caritat.
I avui el missatge és del bisbe de Vic, Romà Casanova. És una glossa que també apareixerà escrita en el full diocesà i que avui ens reproduirà la germana d'Oració Pujades, directora de Càritas Diocesana de Vic. Germana d'Oració Pujades, bona nit.
Molt bona nit.
Endavant.
El títol de la glossa del nostre senyor bisbe és precisament Acollir el foraster. I diu així: la quarta obra de misericòrdia corporal és acollir el foraster. I aquesta necessitat de caritat i de justícia pren nou relleu entre nosaltres amb l'acolliment que hem de fer als refugiats que han arribat de països diversos a les ciutats de Vic i Manresa. Són persones a qui, amb els tràmits legals, els ha estat concedit l'acolliment entre nosaltres com a refugiats, és a dir, aquells que, fugint dels seus països en situacions de guerra o de conflictes civils, demanen al nostre país l'estatut de refugiats. Les autoritats estatals els ho han concedit a ells i a les seves famílies, i amb aquesta concessió hi va inclòs el compromís de respondre a ells per tal que, en un temps oportú, puguin integrar-se i obrir-se un futur entre nosaltres. A nosaltres, com a societat i com a Església, ens pertoca, en un primer temps, oferir-nos a aquells que tenen la responsabilitat d'acompanyar-los en els mesos inicials de la seva estada entre nosaltres. Certament que dues institucions eclesials, el Seminari del Bisbat de Vic i l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, han ofert instal·lacions seves a Vic i a Manresa, respectivament, per fer possible aquesta primera fase del procés d'integració d'aquests refugiats amb les seves famílies. Però pot donar-se el cas que hi hagi, a part de les necessitats primeres, altres necessitats a les quals podem donar resposta. En una altra fase del procés d'integració, ja poden entrar més en joc Càritas a tots nivells, així com altres institucions, quan aquestes persones siguin presents en pobles i ciutats, en aquells habitatges que s'han ofert per a donar resposta a l'acolliment dels refugiats. L'objectiu és, com ja he dit, la millor integració possible entre nosaltres. L'acompanyament propi dels cristians, amb caritat i discreció, amb sol·licitud i respecte, volent el bé integral de la persona en totes les seves necessitats, tant corporals com morals i espirituals, serà sempre necessari. No oblidem, però, que l'obra de misericòrdia dels cristians és acollir el foraster, i en aquesta denominació hi entren tant els refugiats com els immigrants, així com aquells a qui, malgrat que faci molt de temps que són entre nosaltres, encara els costa la integració total. Un cristià no pot mai excloure del seu cor ningú, sinó que ha de tenir un cor obert a tots els qui necessiten el seu amor misericordiós.
Moltes gràcies, germana d'Oració Pujades, directora de Càritas Diocesana de Vic, avui dia en què dediquem l'espai La Veu de Càritas a Ràdio Estel a les migracions, a la Comissió de Migracions de Càritas Catalunya, i agraïm tota l'aportació. Hem sentit aquest missatge del bisbe romà Casanova que ens ha reproduït la directora d'aquesta Càritas Diocesana. Una abraçada i que vagi molt bé. Fins una altra.
Bona nit.
Bona nit.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de La Veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La caritat és notícia.
El Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú acollia dimecres passat la presentació de la programació cultural per als mesos que van de l'octubre al gener, corresponent als diferents equipaments culturals del municipi. L'acte dirigit per la regidora de Cultura Teresa Llorenç va comptar amb la presència d'alguns dels artistes, grups i actors que composen aquesta programació, entre ells Albert Flotats, gerent de la Fundació Música Solidària, que va presentar el concert solidari per lluitar contra la pobresa infantil.
Del conveni signat entre la Fundació de Música Solidària i Càritas Catalunya per la celebració de 24 concerts per totes les Càritas Diocesanes de Catalunya, en el cicle de música contra la pobresa infantil, fins al dia d'avui, s'han celebrat 16 concerts dels 24 previstos. L'assistència mitjana a cada concert és de 275 persones i fins al moment s'han recaptat 21.500 euros.
Dolors Puigdevall, que acaba de substituir Ramon Bernera a la direcció de Càritas Diocesana de Girona, va explicar dijous passat en un esmorzar de presentació amb els mitjans de comunicació a Girona quines seran les prioritats de l'acció social de l'entitat durant els propers anys, entre elles l'àmbit de la reinserció sociolaboral en consonància amb les línies del nou pla estratègic de l'entitat que està en procés. També va recordar que Càritas continuarà oferint el que anomena paquet de contenció, que són les accions que realitza mentre les persones passen un procés de reincorporació al mercat laboral.
L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, en qualitat de president de la Comissió de Pastoral Social de la Conferència Episcopal Espanyola, ha assistit a la trobada europea sobre les obres de misericòrdia celebrada a Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina, del 15 al 18 de setembre. La trobada ha estat promoguda per la Comissió Càritas in Veritate del Consell de Conferències Episcopals d'Europa i diferents organismes eclesials d'Europa. La trobada ha comptat amb espais per la reflexió i el testimoniatge amb l'objectiu de mostrar com el centre de l'activitat de l'Església és sempre la persona humana a la necessitat de l'amor de Déu. Durant aquests dies, els òrgans actius de l'Església han donat testimoni de com ells viuen la seva mercè diàriament i com seran testimonis d'ell a través de les seves obres. A més, els secretaris generals han desenvolupat el tema de la solidaritat en l'Església a Europa, tenint en compte tres perspectives. La solidaritat expressada en l'acollida i integració dels immigrants i refugiats, la que es viu en la família i la solidaritat expressada entre les conferències episcopals d'Europa.
Les entitats d'acció social de l'Església a Espanya se sumen a la crida conjunta que Càritas Internacionalis i el Servei Jesuïta Refugiats han fet pública davant la celebració avui a Nova York de la Cimera de les Nacions Unides sobre Refugiats i Migrants. L'objectiu és reclamar la màxima prioritat per satisfer les necessitats de protecció, particularment de dones i nens. Les entitats insten les Nacions Unides a revisar les seves estructures actuals, avaluar els avantatges comparatius de tots els actors i definir més clarament el seu paper de coordinació i el de la societat civil com a actors de desenvolupament. També fan una crida als països desenvolupats perquè no facin servir l'ajuda al desenvolupament per finançar els costos de l'acollida a les persones refugiades dins les seves fronteres.
També us informem que continua vigent el conveni de Càritas Catalunya amb la Fundació IMO. A les campanyes realitzades a Fundesplai de l'Hospitalet de Llobregat i a escoles de Tarragona, on s'han fet un total de més de 350 revisions oculars gratuïtes i que tindran continuïtat si sumaran aquest curs campanyes a Lleida i a Terrassa.
I amb la inauguració del curs escolar 2016-2017, les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya continuen amb el programa d'ajut de material escolar per a les famílies en risc de vulnerabilitat. Es preveu una despesa total de 300.000 euros que pot ajudar uns 2.500 infants. Tot recordant-vos que també trobareu al Facebook de Càritas Catalunya més notícies. Acabem aquí l'informatiu. Seguim endavant a la veu de Càritas.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El treball caritatiu de la setmana.
I com que avui la protagonista és la Comissió de Migració de Càritas Catalunya, parlarem d'un projecte que està vinculat a aquest àmbit dins l'acció de l'organització catòlica. Avui ens acompanya també en el programa presentant alguns espais Aleix Cabarroques, que és el responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Girona, i des de l'estudi del Bisbat de Girona, també amb l'ajuda de l'Àngel Rodríguez a les vies de so, connectem perquè l'Aleix Cabarroques conversi uns minuts amb dues persones implicades en el projecte TESI, Taula d'Entitats de Suport a Immigrants. Concretament conversarà amb Lluís Puigdemont, director de la Fundació Sergi i un home vinculat durant molts anys a Càritas Diocesana de Girona, i amb Mònica Caldes, que és la cap del programa d'immigració de Càritas Diocesana de Girona. Connectem, doncs, ja amb Girona. Allà tenim l'Aleix Cabarroques. Aleix, bona nit.
Bona nit, Ignasi. Doncs, bé, com bé has explicat, avui dediquem el programa a la Comissió d'Immigració de Càritas Catalunya, i el que farem en aquest espai és parlar d'un projecte que es diu TESI, que és la Taula d'Entitats de Suports a Immigrants. I per parlar d'aquest projecte tenim aquí Lluís Puigdemont. Lluís Puigdemont, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Lluís Puigdemont i la Mònica Caldes. Mònica, bona nit.
Bona nit.
En Lluís Puigdemont actualment és director de la Fundació Sergi, però durant una bona colla d'anys va ser cap del programa Immigració de Càritas Diocesana de Girona, i la Mònica Caldes és l'actual cap del programa Immigració de Càritas Diocesana de Girona. I els tenim aquí a tots dos perquè a l'època que en Lluís era el cap del programa Immigració de Càritas es va impulsar un projecte que s'anomena TESI, que és això, la Taula d'Entitats de Suports a Immigrants. I tot i que ara en Lluís ja no forma part de Càritas, doncs encara continua involucrat en aquest projecte. A veure, qui dels dos ens explica què és la TESI, per tots els oients que no saben encara de què estem parlant? Lluís?
Si voleu, doncs ja ho començo a explicar jo. Tenim dubtes de quan va començar, però calculem que, per algun document que hem anat guardant, va començar l'any 2005. O inclús possiblement una miqueta abans. El 2005 va ser l'últim procés de normalització a l'època de Zapatero que va permetre a les persones estrangeres de poder regularitzar la seva situació a nivell laboral i a nivell de residència a l'estat espanyol. Les comarques de Girona són unes comarques que la presència de persones estrangeres ha sigut bastant elevat, comparat amb tant per cents doncs, amb altres zones de l'estat espanyol, però a vegades també hi ha un volum important d'entitats que es dedicaven o ens dediquem doncs, al tema de treballar l'acollida, l'assentament, l'acompanyament de les persones estrangeres a casa nostra. Vèiem important que d'una manera o altra ens havíem de coordinar, donat que algunes vegades sí que coincidíem amb la tipologia d'acció que oferíem a les persones estrangeres. D'altres vegades, possiblement, doncs, hi havia algú que tenia una especialització, com pot ser Creu Roja, en tema de refugiats, però que sí que, de manera transversal, tocàvem doncs, el tema doncs, de la llei d'estrangeria plenament. Vam començar doncs, a tenir reunions amb les diferents entitats, que són una desena d'entitats que hi ha doncs, a comarques de Girona, sobretot a l'àrea urbana de Girona, i començar doncs, a veure la manera de què i com podíem treballar per millorar la gestió que ens estàvem trobant. Sobretot la gestió referint-nos a l'aplicació de les normatives de la llei d'estrangeria, tant des de l'àmbit local com des de l'àmbit, en aquest cas, doncs, en aquest cas estatal mateix. Això volia dir que quan vèiem que hi havia algun ajuntament que l'aplicació de la normativa que li corresponia com a ens local no era ajustat, en aquest cas, a la llei, doncs el que fèiem era intentar parlar amb una de les administracions que toqués per, en aquest cas, explicar-li quina era la millor manera. Ja us explicarem algun exemple després. Per altra banda, també de participar doncs, en algun espai que hi havia doncs, a nivell autonòmic. O bé, també, doncs, en aquest cas, si calia adreçar-se doncs, al ministeri corresponent o la direcció corresponent doncs, a Madrid, doncs, també ho fèiem. De manera que ens volíem convertir una mica doncs, en l'altaveu d'aquelles persones davant de les administracions que, en aquest cas, els estaven administrant, però que per la situació seva administrativa, doncs no podien adreçar-s'hi o no s'hi adreçaven per por, perquè en aquest cas fossin doncs, en aquest cas expulsats o perquè creien que no hi tenien dret.
Sí, perquè els nostres oients ens entenguin, estem parlant de l'any 2006 a l'àmbit de Girona, unes 10 entitats aproximadament que treballen d'una manera o altra amb el món de la immigració es posen d'acord per crear aquesta taula d'entitats de suports immigrants. Molt bé. Llavors, des de llavors opera com una mena de mediació entre les persones immigrants i les seves problemàtiques i les institucions, és això?
Sí, exacte. Ens convertim, diríem, en lobby, no de pressió, però sí lobby de diàleg amb les administracions. De tal manera que no és el mateix que hi vagi Càritas sola a defensar o, en aquest cas, a denunciar o a explicar unes situacions, que hi vagi tot d'entitats que tenen un cert pes específic. No és per menys tenir Càritas, en aquest cas, però sí que és el tema de dir, si hi va Càritas, però també hi va Creu Roja, i també hi va Sergi, i també hi va Comissions, UGT, o altres entitats, en aquest cas, com pot ser ACAN o com pot ser ACSEM, doncs és un volum important. Us deia doncs, que el tant percent de immigració a comarques de Girona és, en aquest cas, doncs, important, o era important en el seu moment, i creiem que d'una manera o altra havíem de, en aquest cas, com a entitats socials que érem, defensar, en aquest cas, doncs, el que marca la llei que tenen dret les persones que estan, doncs, en aquest cas, siguin veïns de casa nostra. Que el fet d'estar, en aquest cas, empadronats, tenien, doncs, uns drets i uns deures, i nosaltres ajudàvem, en aquest cas, de que l'administració en aquest cas es passés pel forro doncs, a aquests drets.
Has parlat de Comissions Obreres, de Creu Roja, de Càritas, i una mica és aquesta la diversitat i com ha anat evolucionant aquest treball en xarxa amb les entitats i quines hi ha avui en dia, Mònica, per exemple, encara involucrades?
Per exemple, jo crec, per afegir una mica el que ha dit en Lluís, que la tesi és pues, un exemple de les beneficis que pot portar el treball en xarxa. No? Cadascú de nosaltres treballa des de les seves entitats i té un treball específic al territori, però també juntem sinergies i fem un treball conjunt i el que deia en Lluís, no? Podem fer un treball més global, no? I abarcar més i tenir més força. I això repercutirà sempre en els nostres participants, que són les persones a vegades més vulnerables de la societat, no? Per sempre intentant arribar a una societat més justa i una cohesió social adequada, no? En principi, doncs, a més de les entitats que ha mencionat en Lluís, doncs, també podíem mencionar el Col·legi d'Advocats, està Comissions Obreres, UGT, sindicats, i també ja tenim certa relació amb les diferents entitats o associacions de persones immigrants a comarques gironines, no? O sigui, hi ha com una mena de coordinació, també. Inicialment, en els inicis, es va no només les entitats diguem que treballen en aquest sector estaven integrant la tesi, sinó també totes les associacions i de persones estrangeres, no? Però després, com vam estar parlant, per temes operatius era com molt difícil perquè era molta gent, no? I després doncs, vam quedar com una comissió més reduïda de que són les entitats que realment treballen en aquests temes. I després sí que tenim relació molt directa i vinculada amb les associacions, no? Perquè són elles també si detecten alguna problemàtica o nosaltres en algun participant que tinguem o algun usuari que tenim davant, doncs detecten la problemàtica i doncs, bueno, ens coordinem, fem una reunió i després doncs mirem les accions a fer des de, no sé, demanar hora amb el subdelegat de govern o a l'administració que calgui, amb l'Ajuntament, així, que és com el que deia en Lluís, no? És molt més efectiu, penso, i també més, no? Mostrar una actitud unitària i dir, mira, estem aquí tots, tots estem treballant per això i hem detectat aquesta situació i doncs, bueno, a veure, per veure quines sortides o quines solucions podem arribar per al benefici d'aquestes persones.
En Lluís ha utilitzat la paraula lobby, no sé si els oients estan molt habituats, però sí que un lobby seria un grup de pressió, no? I creieu que és més efectiu actuar de manera conjunta? I de quina manera es pot acostar una persona a la vostra taula? O s'acosten les entitats directament? Els casos com que tracteu són casos col·lectius o són problemàtiques col·lectives o són casos concrets?
Bueno, perquè arriben cada una d'aquestes entitats que formen part de la tesi, doncs tenen participants, usuaris, no? Perquè cadascú, per exemple, nosaltres a Càritas, al Servei d'Atenció a l'Immigrant, que, no? Atendem el cas del dia a dia, no? Cruz Roja també, Serios, sí. I doncs, si detectem algun d'aquestes situacions que vulneren drets o una pràctica que és inadequada per part d'alguna administració, doncs ho posem en comú i si veiem que això transcendeix, doncs dic, oh, tenim un problema, doncs bueno, anem a reunir-nos i primer a parlar amb les administracions, perquè potser se tracta d'alguna cosa molt puntual i algú incidental que es pot diguem, a solucionar parlant i tenir una reunió, perquè potser aquesta persona no tenien coneixement que s'estava produint això, o potser no, que és algo més, no, més ja no puntual, sinó reiteratiu, i doncs, bueno, hi ha diferents mecanismes, reunions, cartes, queixes al defensor del poble, depèn, no? Però sempre nosaltres la nostra actitud és, diguem, de diàleg, primer.
Molt bé. I recolem una mica, Lluís, els inicis de la tesi, estem parlant de l'any 2006, una mica abans de la crisi, se suposa que el flux migratori en aquell moment era diferent, hi havia molta feina, hi havia molta entrada de persones immigrants. Quines eren, en aquell moment, les problemàtiques principals a què havíeu de fer front, o havíeu de lluitar, o havíeu de reclamar per als drets d'aquestes persones?
En això, el que us deia abans també, és el tema de l'aplicació de les normatives, no? En aquest cas, doncs, hi ha una normativa estatal, que és la llei d'estrangeria, però llavors, per part de la Generalitat, també doncs, hi ha unes recomanacions, o en aquest cas, doncs, una instrucció a l'hora d'aplicar doncs, el que afecta als ajuntaments o a la mateixa Generalitat. El 2006 encara no hi havia aquesta instrucció, perquè és del 2008 en endavant, però sí que els ajuntaments havien de fer, a partir del 2005, els informes d'habitatge o els informes d'integració. Aquí, com que no hi havia encara aquesta normativa posada per la Generalitat, no hi havia, diríem, una manera de treballar
unificada,
consensuada, no? I aquí veiem moltes diferències, a vegades, amb ajuntaments bastant propers. Llavors, doncs, aquesta diferència que hi havia i que provocava doncs, que en un lloc es demanaven uns requisits que eren molt diferents en altres llocs, el que intentàvem era fer, gràcies a aquesta presència territorial de les entitats, de veure i posar en relleu, posar sol al damunt de la taula, aquelles diferències que justament anaven en contra de les persones. I el que fèiem era justament doncs, anar a parlar amb les administracions. Des de, per exemple, amb un habitatge que demanaven que hi haguessin dos lavabos en lloc d'un, si eren X membres de la família, això anava en detriment doncs, de les famílies que havien de buscar un altre habitatge, que això els suposava haver de pagar més, en aquest cas, amb el lloguer. O que, en aquest cas, doncs, qui feia les visites per inspeccionar si l'habitatge reunia les condicions d'habitabilitat, si s'hi podia viure en condicions, no anava un treballador social o bé, doncs, en aquest cas, doncs, un tècnic d'arquitectura de l'Ajuntament, i anava un policia municipal. I això, d'algunes maneres, ens grinyolava i feia que aquestes, diríem, casuístiques que anaven arribant ens obliguessin a trucar a la porta d'una doncs, administració a una altra. Vulguis o no vulguis, ens obliga, i com deia ara la Mònica, no anar al diari primer i denunciar, sinó en aquest cas, o posar en coneixement de la societat civil, sinó en aquest cas de començar doncs, a fer aquest diàleg, no? De tal manera que busquem, en aquest cas, l'acostament amb l'administració per que d'una manera o altra ho puguem solucionar-ho de manera amistosa. No cal anar a buscar l'enfrontament d'entrada. Sí que, en aquest cas, el volum de persones estrangeres fins al 2000 va ser bastant elevat, però que llavors doncs, les casuístiques han sigut sempre de l'aplicació de les normatives i la diferència que hi ha hagut doncs, en un municipi o en un altre.
Molt bé. Recordem als oients que som al programa La Veu de Càritas, aquesta setmana dedicat a la Comissió d'Immigració de Càritas Catalunya, i concretament aquest espai l'estem dedicant a la Taula d'Entitats de Suports a Immigrants, la TESI, que és un projecte que es va iniciar l'any 2006 a Girona, i som aquí amb la Mònica Caldes, cap del programa Immigració de Càritas Diocesana de Girona, i Lluís Puigdemont, director de la Fundació Sergi, i vinculat a Càritas durant molts anys també a l'àmbit d'immigració.
14-15 anys, sí.
Sobre la taula d'entitats de suport a immigrants, Mònica, quina creus que ha estat, o com valores la relació amb les administracions o la resposta amb les administracions de les vostres demandes i de la vostra pressió com a taula? Com valores que ha estat aquesta relació durant aquests 10 anys d'existència?
Jo crec, personalment, i penso que en això concordarem amb tot el resta de companys, que ha sigut positiva. O sigui, realment és molt raro. És que mai ens hem trobat una porta tancada. Sempre hi ha hagut molta permeabilitat per part de l'administració, a més per escoltar-nos, no? Uh-huh. Escoltar les nostres demandes, per exposar la problemàtica que detectem. I, en principi, penso que també... positiva perquè hem lograt, però com deia també en Lluís molt abans, que és com una feina de formigueta, no? De solucionar casos. Per exemple, ara darrerament, des de l'any passat, venim amb el tema de la... que això també penso que està passant a Barcelona i a altres parts d'Espanya, la renovació de les residències de llarga duració. O sigui, quan una persona estrangera té un permís de llarga duració, que és el, diguem, el permís VIP, no? Sí. Amb aquesta autorització tu ja simplement has d'anar a la policia a canviar-la quan se te caduca.
Un permís de llarga duració.
Una autorització, sí, de residència de llarga duració.
És com si un DNI de 5 anys.
Sí.
I permet treballar aquest document.
Ja està, sí. Amb això pots treballar, sí, i residir.
Ciutadà de ple dret de residència com de treball aquí.
Sí, després, sí, de 5 anys de permisos temporals, uh-huh, accedeixes al permís de llarga durada, uh-huh, que aquí és com si fos un DNI,
sí,
que no tens dret a vot, seria la diferència, per d'una manera, sí, però que sí, en aquest cas, doncs, t'ho va renovant sense l'exigència que hi havia durant els 5 primers anys de tenir permís, d'haver de demostrar que has cotitzat...
Cotització, contracte. O sigui, és un permís que una vegada que jo bueno, assoleixes aquest dret, doncs, en, uh-huh, principi vas renovant cada 5 anys. I la renovació ja no és a la subdelegació, sinó, en aquest cas, a la policia directament.
I què necessites per poder? Què necessita una persona?
Simplement, o sigui, és... portar ahir el formulari, el passaport, doncs, i després pagar una taxa, posar-los en les empremtes i ja està.
I cal que la persona estigui treballant al país?
No, o... en aquest cas, quan ja tens aquest permís de residència a la graduació, uh-huh, i ja és per una renovació, en principi no cal. Uh-huh. Però clar, què va passar? Que el 2005 va haver la regularització. Aquestes persones que van obtenir la residència el 2005-2006... 5 anys després van assolir l'autorització de llarga duració, no? Mm-hmm. I després, ara, el 2015-16, es tocava renovar a la policia, en aquest, mm-hmm, cas. Clar, el volum era molt gran. Per exemple, aquí a Comarques Gironines som més o menys 14.000 persones. Que
el volum
estaven...
era molt gran de cop, perquè la majoria, sí, provenia de la regularització.
Sí, exactament. Okay. I, clar, el que era abans, inicialment, un tràmit molt de... que trigava un, dos mesos màxim, doncs, clar, de cop i volta, doncs, es va fer... doncs, estaven donant hora per a 6, 7, 8 mesos vista. I això, clar, en principi dius, bueno, no passa res, perquè aquesta persona igualment pot residir... No, sí que passa, perquè aquestes persones, al tenir el permís caducat, la tarjeta caducada, encara que la normativa d'estrangeria i la llei te diu que no passa res, perquè la tarjeta simplement acredita el dret, però el dret d'aquesta persona ja el té, per la majoria de persones que no estem relacionades amb el món de la immigració o el món de la normativa d'estrangeria, doncs no té per què saber això. I doncs, clar, per exemple, aquestes persones anaven a les CTTs i deien, mira, jo vull... Diu, no, això està caducat, doncs no, així no te puc contractar, no? O persones treballant deien, no, si això tu no lo renoves, doncs te faré fora. O sigui, ens van tenir moltes... O persones per renovar el carnet de família numerosa, o per renovar fins i tot el tema de les justificants com demandes d'empleo i tot això, o ajuts, doncs clar, com que tenien el NIE caducat, doncs les demanaven no la renovació. I clar, es van trobar que aquestes renovacions estaven trigant molt i molt i molt. I davant d'això, que és una situació que em van detectar el 2015, ja van demanar una reunió amb la subdelegació de govern, amb el subdelegat ens va atendre, i veient que això no, diguem,
no avançava,
doncs van tenir una altra reunió, i doncs, bueno, se va aconseguir que s'obrís un torn per la tarda, no se posés més personal una mica, perquè també ens deien, no?, que bueno, tenien el problema de la falta de mitjans, tant de personals com econòmics, però bueno, la problemàtica hi era i les persones que estaven sent, doncs, una mica molt perjudicades, no? Doncs en aquest cas, doncs sí, efectivament se va ampliar un servei d'atenció específica.
Un torn específic, especial.
I de fet, també per a casos molt, diguem, sagnants de molts de circumstàncies excepcionals, doncs també se donava prioritat, no? Es va consensuar això amb la subdelegació i ha funcionat així, fins ara està funcionant, i diguem que això, que aquesta situació no serà problemàtica l'any que ve, perquè això ja haurà passat, diguem. O sigui, aquí el que sempre denota això és que sempre hi ha una vulnerabilitat, però clar, això canvia. Per exemple, aquest any ha sigut això, potser l'any que ve no sé què serà i evoluciona, no? Però en aquests casos hem tingut una molt bona acollida de part de l'administració en aquest cas de l'Estat, i doncs bueno, hem tingut resultats per a les persones participants dels nostres projectes, no? Dels nostres serveis.
Uh-huh. El que vols dir és que les persones immigrants es troben en una situació de vulnerabilitat i que ara heu pogut solucionar com
específicament aquest problema
de la renovació, però que esteu alerta perquè poden sorgir nous reptes.
Bueno, de fet, ara hi va el de la normativa de nacionalitat per residència, també, que ara també estem treballant en aquest tema.
És un dels reptes actuals, la normativa per nacionalitat per residència?
I estem treballant, tot i que no és una normativa d'estrangeria, però sí que afecta les persones estrangeres, perquè estem parlant de que un 80% de les persones que viuen a casa nostra són persones que porten més de 10 anys a casa nostra. Uh-huh. En el permís aquest de residència que parlàvem ara, de llarga durada, diríem que és com, després d'haver estat un temps sense papers, aconsegueixes papers, vol dir que al cap de 5 anys d'haver estat de manera temporal renovant, ja et mereixes, d'una manera o altra, que et reconeguem que ja saps espavilar-te tot sol i, per tant, ja et donem un permís permanent que tu t'has espavilat a buscar feina i tot plegat. Mm. Ja estàs estabilitzat. Però un cop, en aquest cas, els estrangers extracomunitaris i no llatinoamericans, al cap de 10 anys, poden demanar la nacionalitat. I això passa, doncs, en aquest cas, del Ministeri de Treball al Ministeri d'Interior. I la normativa és diferent, però tot i això hi ha una vulnerabilitat per part, doncs, de les persones estrangeres, perquè en aquest cas ho van complicant més, no pel fet de que en aquest cas, doncs, es vulgui anar, en aquest cas, doncs, complicant-ho més, sinó que a vegades el que pensem i el que analitzem nosaltres és que, donat que ara hi haurà molta gent que podrà demanar la nacionalitat, es vol posar d'una manera o altra un cert control. Un control, en aquest cas, no tant des d'una vista, doncs, en aquest cas, social, sinó des d'un punt de vista més aviat policial. I això, en aquest cas, és, diríem que no té la seva lògica quan la normativa, doncs, és molt clara, no?
Clar.
Vols dir que hi ha ara un nou component, que és un control policial, a més, afegit als problemes que una persona pot tenir per accedir a
aviam, en aquest cas, documents? Sí, perquè s'entengui bé, eh? A més, fins ara, doncs, et demanaven un X temps d'estar resident de forma regular a casa nostra. Ara, a més, doncs, hi ha unes tasses. A més, s'han de passar uns exàmens. Perdó. I aquests exàmens, al darrere, doncs, en aquest cas, no és una entitat pública, sinó que és una entitat semiprivada o semipública que hi ha al darrere. Uh-huh. I que, en aquest cas, en lloc d'aprofitar justament, doncs, el que tenim a casa nostra, a Catalunya, doncs, que són totes les sessions d'acollida que s'estan fent des dels ajuntaments, que és d'obligació per part, doncs, de la normativa que tenim a casa nostra, o les classes de català que estem fent, o que tot això és, doncs, d'una manera o altra, en aquest cas és un esforç que fa l'administració catalana perquè les persones d'una manera o altra s'estabilitzin en un territori, no? El que us deia, el 80% de persones que hi ha a Catalunya ja porten més de 10 anys aquí, i que, per tant, d'una manera o altra són persones que la perspectiva és de que es quedin aquí. Per què no reconeixem tot aquest esforç que han fet o tots aquells cursos que ja s'han fet a casa nostra a l'hora de poder tenir un accés a la nacionalitat. Tot això, la normativa de la nacionalitat no ho té en compte. A part de el volum que suposa per part de l'administració. I que, per altra banda, un dels temes que hi ha és que tu demanes la nacionalitat i fins ara tardaven com 1, 2 o 3 anys a resoldre.
Doncs moltes gràcies. Els oients, recordem que hem parlat amb la Mònica Caldes, cap del programa Immigració de Càritas Diocesana de Girona, i Lluís Puigdemont, director de la Fundació Sergi, durant molts anys vinculat també a Càritas Diocesana de Girona. Hem parlat de la tesi, la taula d'entitats de suports immigrants, avui que dediquem el programa La Veu de Càritas a la Comissió d'Immigració de Càritas Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Lluís.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Salutacions, doncs, a Lluís Puigdemont i a Mònica Caldes. Gràcies, Aleix, per aquesta estona de conversa. Nosaltres seguim endavant.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La veu dels testimonis.
Mònica Caldes, cap del programa d'immigració de Càritas Diocesana de Girona, de fet s'ha quedat a l'estudi del Bisbat gironí per seguir conversant durant els propers minuts amb Aleix Cabarroques. Amb ell parlarà concretament del que és el nou programa d'immigració amb una nova denominació. Ara ho comentarem. Aleix, endavant.
Som aquí amb la Mònica Caldes, que és la cap del fins ara anomenat programa d'immigració de Càritas Diocesana de Girona. Que bé, ara hi ha hagut un canvi, la Mònica ha passat a ser la cap del programa Suport Jurídic de la mateixa entitat, que ara ens explicarà per què aquest canvi de nom. Bona nit, Mònica.
Bona nit.
Recordem als oients que avui el programa La Veu de Càritas, com deia l'Ignasi, està dedicat a immigració, i a la Comissió d'Immigració de Càritas Catalunya, que és la comissió de treball de Càritas que s'encarrega de tots els temes relacionats amb immigració. La Mònica la tenim aquí per parlar concretament dels projectes que es desenvolupen des de Càritas Diocesana de Girona, però abans, com bé us deia, ens explicarà per què aquest canvi de nom i per què aquest canvi d'enfocament del que fins ara ha estat el programa Immigració i ara passa a dir-se programa de suport jurídic. Per què aquest canvi, Mònica?
Doncs es va fer una reflexió a nivell de l'entitat i van decidir que, clar, el fenomen de la immigració és més aviat d'algo transversal ja en l'actualitat, no? I doncs van pensar que era millor deixar d'anomenar els projectes per als destinataris i posar-los el nom del servei que fèiem, o sigui, deixar de tenir un programa d'immigració i passarà a anomenar-lo un programa de suport jurídic, que era el servei que fèiem, no? Entre el programa de suport jurídic, doncs hi ha el projecte SAI, que és el servei d'assessorament a immigrants, que fem assessorament jurídic en normativa d'estrangeria, i també ara, des d'aquest any, està el servei de deutes familiars. Abans, anteriorment, el programa d'immigració, quan es anomenava així, estava també el SAI, però en lloc del servei de deutes, que abans depenia del programa d'habitatge, estava els tallers d'acollida lingüística i cultural, els TALC, no? I els tallers són espais d'aprenentatge, d'alfabetització i de pràctica del català també, però també de situar aquestes persones estrangeres nouvingudes o que ja resideixen fa temps aquí, però per poder afavorir el seu assentament a la nostra societat.
A veure, d'acord, anem a pans. Els dos projectes són el SAI, que les sigles signifiquen Servei
d'Assessorament a Immigrants.
Aquest
projecte està des del 88, que està en funcionament.
Des del 88, sí. Que està en funcionament a la diòcesi de Girona?
Sí, exactament.
I a quantes Càritas o quants municipis està actiu ara mateix?
Ara tenim un punt central que s'ha a Girona, però després donem servei a... Són 12 punts arran de tot el territori de comarques gironines. I quin... tot el territori del Bisbat de Girona, perquè també tenim, per exemple...
Sí. D'acord. I quin tipus de serveis ofereix el SAI a les persones que s'hi acosten?
És un... Com he dit abans, és un servei d'assessorament, d'informació i tot el que té a veure en tema de, tant d'acollida com d'assessorament legal, jurídic. No? Tenim, són 10 tècnics.
Tècnics especialistes, jurídics...
Especialistes, 6 advocats i 4 tècnics amb molt d'experiència en domini de molts idiomes i dialectes.
Això és una cosa que et volíem preguntar. Com, clar, naturalment les persones que s'acosten a aquest servei són persones de procedències molt diverses.
Molt diverses.
I cultures molt diverses i a vegades llunyanes, suposo. Com és la comunicació amb aquestes persones i com ho feu per poder-vos entendre?
Doncs, bueno, tenim 3 companys de l'equip que, doncs, dominen molts idiomes, no només els que dominen tots l'anglès o el francès, sinó també dialectes fula, mandinga, l'àrab, i altres dialectes, el sarajule, per exemple, perquè són persones o són companys que són natius d'allà i, doncs, bueno, que parlen català, espanyol i tota la resta d'idiomes de l'ampli abanic de possibilitats.
Ventall de procedències. Sí. Molt bé.
I d'aquesta manera això fa que la persona també s'obri una mica més, no? Perquè no és el mateix poder explicar la teva problemàtica en la teva llengua original, que no pas en... No?
Fer una traducció...
Sí, que a vegades es perden la informació per el camí. No?
Sobretot en termes jurídics, suposo que ha de ser especialment
Exactament.
Complicat.
Sí, sí, sí. I a més, jo el que vull... El que volia també afegir és que si bé fem una atenció, diguem, per resoldre la consulta o el problema jurídic, també fem com un acompanyament, no? I una mica perquè donar eines formatives i informatives perquè aquestes persones puguin assentar-se en aquesta societat d'acollida que en la que estan visquent ara, no? També m'agradaria aquí introduir el tema de la vulnerabilitat emocional, no? Perquè aquestes persones no només venen a vegades, venen específicament per el problema jurídic, però també moltes vegades necessiten algú que les escolti, no? I que moltes vegades, no, que algú que tingui temps per ells i que doncs puguem explicar la problemàtica que, no? Perquè imaginem-nos que molts han passat
situacions
molt
dures,
extremes, no? I doncs, bueno, és compartir, pensar que, doncs, bueno, que... I després d'això, doncs, mirar què podem fer en aquest cas concret, no? Quina és la via... No només del tema jurídic, sinó també, doncs, si veiem que podem, com que des del SAI també treballem coordinadament i en cooperació...
Amb la resta de programes i projectes de
Càritas, però també amb l'administració.
D'acord. I pot ser que una persona que vingui al SAI acabi sent atesa o participant a diversos programes de Càritas?
Efectivament.
Que sigui una porta d'entrada, per exemple, a la resta d'accions de Càritas?
Clar, o des d'acollida, o d'altres programes també ens ho deriven a nosaltres. Uh-huh. Però, clar, el que nosaltres volem, com a totes les Càritas, és treballar per lograr una
integració del servei.
Sí, treballant en conjunt per la persona, no? Uh-huh. Perquè el seu desenvolupament integral, perquè pugui ser autònoma i també doncs arribi a un desenvolupament global, no? De tots els aspectes.
D'acord, i això fins aquí hem explicat el que és el SAI. Ara podríem explicar l'altre projecte que ens has vingut a explicar, que és el TALC. El TALC significa Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural.
Sí, el TALC ara pertany al programa d'accions comunitàries, no està ja dintre del programa de suport jurídic, però són tallers d'acollida lingüística i cultural, són espais molts diuen, no, són cursos de català. No. Són més allà d'això. S'implica, doncs, espais de trobada de persones, no?, que se treballen voluntaris, que són els que fan, diguem, la, de mestres, diguem, d'alfabetització, d'aprendre el català parlat, el castellà en alguns casos també, i doncs, però no només l'idioma, no és el compartir, és donar-les a conèixer tot l'entorn on estan, que és Catalunya, que és Espanya, una mica, no?, diguem, la base per poder tirar endavant, no? I un poc també és una mica de... implica un lloc de, on aquestes persones poden sortir, moltes vegades, a vegades no surten, no tenen relació amb persones d'aquí, doncs, bueno, surten i poden tenir una estona de, diguem, de no pensar en els seus problemes i, doncs, centrar-se en formar-se.
Perquè en aquests tallers hi ha intercanvi, hi ha gent, hi ha persones nascudes aquí, també, hi ha, es treballa la integració, o són tallers dirigits només a gent nouvinguda?
No, en principi són tallers dirigits a gent nouvinguda o estrangera que porta molt de temps aquí però que vol millorar les seves competències lingüístiques. També tenim casos de persones, sobretot analfabetes, o sigui, són persones que no poden ni entrar a l'escola d'adults perquè tenen un nivell encara molt més baix, no? I doncs s'ha de treballar molt, amb molta paciència, requereix un treball de formigueta, no? I una mica és això. I les voluntàries són persones, o els que fan de mestres, diguem, que fan aquesta labor d'ensenyar i d'acompanyar i tot, són persones nacionals o també estrangeres, no? També. O sigui, és com una mica d'intercanvi, sí.
Molt bé. Recordem als oients que som al programa La Veu de Càritas, aquesta setmana dedicat a la immigració, i que ara estem parlant amb Mònica Caldes, fins ara cap del programa Immigració de Càritas Diocesana de Girona, que actualment ha passat a ser la cap del programa de suport jurídic. En tot cas, la Mònica Caldes és una experta en immigració, ha treballat durant molts anys en aquest àmbit, a dins a l'entitat de Càritas, i ens està explicant dos dels projectes clau que desenvolupa Càritas a la diòcesi de Girona, que és el servei d'assessorament als immigrants i els tallers d'acollida lingüística i cultural. Ens explicava la Mònica que aquests tallers són potser un primer pas cap a la integració de les persones en l'entorn?
Clar, a mi que ja sé que s'utilitza molt el terme integració, però clar, integració vol dir que abans no estaves integrat, no? O sigui, jo m'ha agradat més assentar-se, no?, que puguin, no?, donar les eines perquè puguin, pues,
que coneixin
entrar...
la realitat i l'entorn.
Exactament, no? I en principi sí, és això, és una mica que surtin, que se relacionin, que no, perquè a vegades no és perquè no vulguis, sinó per, a vegades per por, per seguretat, perquè no coneixes, per desconeixement, doncs una mica és donar les pautes generals de la nova societat en la que han arribat, no?, una mica, i jo crec que això és molt positiu, perquè d'aquesta manera a vegades poden actuar d'una manera perquè no, per desconeixement, i doncs d'aquesta manera doncs se logra que aquestes persones també doncs puguin donar el pas, no?, i se puguin formar, no? Perquè jo sempre, això tant en el TAL com en el SAI, no?, sempre jo dic que és molt fàcil, molt difícil obtenir els papers i molt fàcil perdre'ls. I això lo ligo amb el TAL perquè ja veurem que amb tota la normativa d'estrangeria actual exigeix tenir moltes formacions, com, no? No només que, bueno, que és important també, no?, perquè si estàs en un nou lloc doncs has de formar, però també és una exigència de l'administració i de la normativa. I doncs, clar, en aquests casos, a vegades hi ha llocs on no hi ha... l'administració no arriba per fer aquests cursos o aquestes, no? Ara, bueno, amb el desplegament de la llei d'acollida sí que s'està intentant i s'està fent, no? Ja, però...
Allà on no arriba vols dir que Càritas...
És un complement,
és
no?
És un complement. I els tallers d'acollida lingüística cultural es desenvolupen només en nuclis com poden ser Girona, Figueres o Salt, amb molta presència d'immigrants, o Càritas també desenvolupa aquests tallers arreu de la diòcesi?
Hi ha arreu de la diòcesi més de 20 tallers. L'any, el curs passat, van tenir quasi 800, més de 800 alumnes en els, tots els tags de tota la diòcesi. Sí.
Déu-n'hi-do, 800 sí. alumnes, i teniu calculat o teniu... sabeu de quines, de quantes procedències podem estar parlant, aproximadament?
Sí, més de 15 o 20 procedències.
De 15 països diferents.
Sí, o més, eh? O sigui, i el mateix en el SAI, en el SAI, en el Servei d'Assessorament a Immigrants, també, o sigui, l'any passat van atendre més de 2.700 persones van passar per el servei d'assessorament. I, per exemple, ara, aquest primer semestre d'aquest any, portem 1.700, de gener a juny, 1.700 i escaig persones que han passat per el servei d'assessorament jurídic. Clar, el que s'intenta és fer un acompanyament global i intentar solucionar el problema. I també, sobretot, no solucionar el problema, sinó també fer prevenció. Perquè, clar, moltes vegades, quan ja t'arriba amb el problema, doncs tens les eines jurídiques, però a vegades, doncs, clar, no ets a temps. Per això sempre fem molta incidència en prevenció, fer xerrades de sensibilització, no? I també amb la persona perquè pugui ser autònoma, no? I saber que, bueno, que això passarà, doncs, i doncs que ha d'estar preparada, ha de tenir en compte que certs... indicacions, i després, doncs, bueno, no? I sempre buscar assessorament. El nostre servei és gratuït, està obert de dilluns a dijous, cada dia, a Girona, i en diferents, té un horari en diferents parts del territori de la diòcesi.
Que es pot consultar a la web de Càritas, que caritasgirona.cat. Tots els oients interessats, tant en els tallers que ens està explicant la Mònica com a la resta de serveis de Càritas, que sàpiga que pot entrar això, a caritasgirona.cat, i trobarà l'explicació detallada. Moltes gràcies, Mònica, per les explicacions detallades.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies novament a Aleix Cabarroques i gràcies a Mònica Caldes. Enfilem ja a la recta final del programa.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. L'agenda.
Algunes previsions. Aquest dimecres al matí es reunirà a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels 18 de Barcelona, la Comissió Sociolaboral. També dimecres es reunirà al mateix lloc la Comissió de Comunicació.
I es reunirà a la seu de Càritas Catalunya la Comissió de Voluntariat i Formació. En aquesta reunió es parlarà dels últims detalls de la trobada general de voluntaris que tindrà lloc, recordem-ho, el dia 22 d'octubre a Tarragona.
Divendres es farà a 2:15 del matí a la finca Perera, a Sant Llorenç d'Hortons, una verema solidària contra la pobresa i l'exclusió social. La iniciativa de micromecenatge servirà per recaptar fons per a dues entitats socials, que són l'Associació de Familiars i Afectats per la Malaltia Mental del Garraf i Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Aquest projecte farà possible que fins a 200 persones puguin veremar i ser solidàries o participin en la campanya aportant-hi fons per tallar amb la pobresa, així es diu. Per a més informació i inscripcions, podeu consultar el web veremasolidaria.org.
Dissabte a 2:15 del matí fins a 1 del migdia tindrà lloc a la seu de Càritas Diocesana de Vic una reunió del Consell Diocesà.
Dilluns vinent, a 6:15 de la tarda i fins a les 7, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, una sessió informativa sobre voluntariat. Per assistir-hi cal trucar al telèfon 93-344-1673. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia, i després de trucar, esperar confirmació.
I també dilluns a les 6 de la tarda, l'equip d'atenció al fet migratori de Càritas Diocesana de Lleida organitza una conferència amb el títol L'Islam, moment actual. La xerrada es farà a la sala d'actes de Càritas Diocesana de Lleida.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Hem arribat al final del programa d'avui. Moltes gràcies, amics oients, per la vostra companyia i bona setmana de caritat. Hem estat amb vosaltres avui, més dels que som habitualment, el Toni Huguet i també l'Àngel Rodríguez a les vies de so, i la resta amb la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol, l'Aleix Cabarroques i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit. Adéu-siau.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Aquest dissabte, degut a la transmissió en directe de la missa de la Mercè, els teus programes de Ràdio Estel canvien excepcionalment d'hora. A les 8 del matí, Sons de la Terra. A les 9, A tota costa. A les 10, escoltarem en directe des de la Basílica de la Mercè l'Eucaristia amb motiu de la patrona de Barcelona. A les 12 del migdia, Trotamundos. A les 2 de la tarda, Del Camp a Taula. I a partir de les 3, La Fórmula Estel. Aquest dissabte, no perdis la sintonia amb la teva emissora de referència. La Mercè, a Ràdio Estel.